Sant Cugat a fons, de 10 del matí a 1 del migdia, amb Alba Triador.
Fa uns minuts, avui comencem aquesta roda d'entrevistes amb les candidatures finalistes als Premis Ciutat de Sant Cugat 2014. Del total de 30 candidatures presentades, la comissió de propostes n'ha seleccionat 10 finalistes. És el resultat de l'escrutini d'un total de 1.835 vots que ha emès la ciutadania de la ciutat. És que els Premis Ciutat de Sant Cugat culminaran el proper dimarts, dia 10 de març, en una gala al Teatre Auditori. Tenim en comunicació via telefònica a la mare Maria Teresa de Jesús. Ella és la directora de l'escola El Pinar de Nostra Senyora. Molt bon dia.
Dia.
Imagino que esteu contents per aquesta nominació, mare Maria Teresa.
Home, estic molt contents, molt contents. Tot el col·legi, les germanes, el professorat, el personal no docent, els alumnes, és tot un aconteixement molt maco i molt bonic, és un reconeixement a la labor que el Col·legi El Pinar ha realitzat, no?, a la història i a la vida de tants nens i nenes, no?, que avui són homes i dones, que han treballat i treballen també pel bé d'aquesta societat i bueno, sobretot a Sant Cugat, no?, perquè a tot arreu, jo puc dir que hi ha exalumnes del Pinar a tot arreu, a tots els sectors de públics, privats, no?, que la ciutat de Sant Cugat ofereix als seus ciutadans. I també, jo crec que no pots recórrer cap carrer d'aquesta ciutat on no trobis exalumnes del Pinar, i això és una alegria molt gran i una satisfacció molt gran també.
Milers d'alumnes, sí. Perquè a més, ara parlaven d'aquests nens i nenes que ara són homes i dones, sí. Perquè a més aquest any es celebra el 60è aniversari,
sí,
de l'escola.
Sí, exacte. Sí, vull dir que és com un final, no?, de bueno, no sé, és una satisfacció molt gran, no?, sents, doncs, que la tasca que han fet, doncs, pues és una tasca ben feta, és una feina ben feta, no?, que a pesar de les dificultats, que hem lluitat molt, però sempre mirant el futur amb esperança, amb il·lusió, no?, sense defallir ni deixar de treballar pel bé dels nostres alumnes, i això, bueno, pues, dins d'aquest marc és una alegria molt gran per tots i per totes, no?
Aquesta ha estat la clau de l'èxit d'aquesta escola durant tants anys, una escola que va començar amb tan sols 17 alumnes, sí. I que a dia d'avui hi passen més d'un miler d'alumnes cada curs.
Sí, exactament, no? I jo crec que la clau, pues, no sé, hem volgut ser una gran família, no? Hem intentat que els nostres alumnes se sentin sí que exigits, perquè és necessari, no?, però també al mateix temps valorats, estimats. Jo crec que això és el que dona bon resultat, no?, i, bueno, tantes persones que han deixat la vida, no?, és molt bonic avui, no?, els avis, els seus fills, els seus nets, no?, i set generacions, i això és molt maco, és un col·legi molt familiar, no?, i, bueno, hem de donar les gràcies a tantes persones, no?, que han deixat aquí, doncs, pues la seva feina, la seva il·lusió, el seu treball, no?, i han fet possible aquella vella història, perquè és una història vella, molt maca.
Quins són els reptes futurs, mare Maria Teresa, que es troba ara a l'escola del Pinar de Nostra Senyora?
Bueno, ens agradaria ampliar una línia més a infantil i primària. També, bueno, pues sempre és una lluita, no?, adaptar-se als canvis que la societat i la normativa acadèmica exigeix. I també sense perdre l'esperit genuí, no?, de l'escola, no? Això sempre és un repte, no?, molt, bueno, important, no? Però també, bueno, pues ampliar, no?, que, bueno, no ens conformem, no ens quedem, no? No, quan més bé es pugui fer, millor.
Doncs molta sort, que continuï endavant aquest projecte que ja porta més de 60 anys a l'esquena,
sí.
I des d'aquí felicitar-la per ser ja finalista, sí. I que hi hagi molta sort a la gala d'aquest dimarts 10 de març. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres i a tots els que ens ajuden i ens han ajudat al llarg d'aquesta història tan maca.
Adéu-siau, mare Maria Teresa de Jesús, directora
gràcies.
Del Pinar de Nostra Senyora. Moltíssimes gràcies.
Bon dia, gràcies.
Continua. continuem amb aquesta roda d'entrevistes i ho fem per parlar del projecte Mirasol Fent Ambient, un projecte que vol enfortir la comunitat urbana i que ho vol fer a partir dels recursos amb els que compta la seva comunitat. L'objectiu final, doncs, promoure la transició d'un barri vers la sostenibilitat. Tenim en comunicació Marina Casals, ella és la coordinadora del projecte. Molt bon dia, Marina.
Hola, molt bon dia.
Imagino que molt contents per ser finalistes d'aquests premis, perquè el projecte és relativament nou, té pocs anys de vida.
Sí, sí, és un projecte molt nou i ha sigut un any i mig, dos, molt intensos en plantejar moltes coses i, per tant, molt contents d'això, de formar part d'aquest grup de finalistes, no? Perquè, bueno, és un reconeixement a uns inicis que a vegades són molt durs, però que han donat molts fruits i, per tant, doncs sí, sí, molt, molt contents.
Un dels projectes principals, Marina, que teniu és l'hort i el jardí ecològic. Com funciona? Com està evolucionant?
Doncs mira, precisament fa un any vam començar a fer unes jornades d'explicar als veïns, de trobar-nos, de veure altres experiències d'horts. O sigui que fa un any vam començar el procés, es va quedar aturat per veure quines eren les vies una mica a través de l'administració, doncs, per aconseguir aquest hort comunitari al barri de Mirasol, i aquest dissabte, o sigui demà, ens tornem a trobar amb tots els veïns interessats en cultivar per ja concretar, doncs, com serà aquest hort, com seran les valles, com seran les parcel·les, com ens organitzarem. O sigui que just ara començarà a caminar i ho començarem a plantar coses.
A posar els primers embrions a la terra,
sí,
per dir-ho d'alguna manera.
Sí, sí. Per nosaltres aquest hort és un espai també de socialització molt important, no? A part de producció d'aliments, també és un espai d'aprendre i de compartir molt, no? Un espai de trobada.
A més, Marina, passaves fa mes i escaig pel programa acompanyada de l'Helena Minuesa. Ho fèieu per parlar del FestCamp, que se celebrarà el proper mes de maig, la segona edició.
Sí.
Encara no sabíem els artistes. Tenim nom ja?
Sí, sí, tenim noms i estan treballant ja, començant ja a treballar amb les entitats de Sant Cugat, i bé, són set col·lectius diferents que, bueno, per exemple, una noia, la Cristina Curto, que és del barri precisament de Mirasol, del Tur de Can Mates, que treballarà amb la Floresta. Una altra noia, la Joana Casamiglia, que està treballant amb els alumnes de jardineria del projecte de PQPI del Casal de Mirasol, el col·lectiu de dansa Lau, que estan treballant amb l'Institut Leonardo da Vinci. A veure, són molts. L'Edu Comella és un artista sonor que està planificant un documental sonor molt interessant amb l'Associació de Veïns de Sant Joan. En Valldoreig tenim el col·lectiu Mixité, que fan un projecte d'urbanisme participatiu amb l'escola Ferran Clua. Tenim un col·lectiu de permacultura de Barcelona, en Marc i l'Alessandro, que estan fent un projecte de bosc comestible a la Serreta, i el col·lectiu Alerta Amazònica, que estan fent un documental amb el col·lectiu de l'Ateneu d'aquí Sant Cugat.
Doncs déu-n'hi-do, una llista llarga, llarguíssima, d'artistes. Quin és el proper repte que teniu entre mans, Marina, a part de l'organització del FestCamp, que, com hem vist, és molta feina?
Sí, doncs ara estem això molt immersos en l'hort, perquè no volem que se'ns passi la temporada de plantar per l'estiu, i això, amb aquests dos projectes, sobretot
engrescats.
Sí, sobretot aquests, perquè són els que ara necessiten més energies, i volem ara, doncs, engegar l'hort aviat. Volem que en el FestCamp el 9 de maig també es pugui presentar aquest hort a tots els veïns i gent interessats, o sigui que màximes energies amb aquests dos.
Què suposaria per vosaltres, ja suposo que és el premi, no?, ser finalistes, però guanyar un d'aquests 5 guardons del Premi Ciutat de Sant Cugat, què suposaria per Mirasol Fem Ambient?
Per nosaltres, per Mirasol, el premi aquest és un premi, el tenem com un premi a tota la voluntat dels veïns de Mirasol a fer créixer, no?, aquest sentiment de comunitat i de trobada. Per tant, és un premi això, a tots els veïns, que és un barri Mirasol amb molta història, però també molt nou, i que se li reconegui aquest esforç que ha estat fent aquest any i mig, doncs, per reinventar-se amb projectes nous, però alhora amb recuperar coses de tota la vida. Doncs és un premi pels veïns, no? Més que més que un premi a una entitat, és un premi a molts col·lectius, perquè aquí, com veieu, en el FESCAM estan participant moltes entitats. És un projecte que suma moltes entitats, no? Llavors, per això, és un reconeixement a aquestes ganes de fer de tots, no?
Doncs, Marina Casals, coordinadora del projecte, moltíssima sort aquest dimarts i a continuar treballant, que ho feu amb moltes ganes, projecte és nou, però amb un llarg recorregut per davant.
Sí, doncs gràcies per animar-nos i això, compartir-ho amb tothom, que estem molt contents de ja estar aquí, no? Que s'estigui explicant el projecte i que tothom el pugui conèixer.
Adéu-siau, Marina, molta sort.
Igualment, adéu.
I continuem amb més finalistes, més candidatures que opten aquests guardons Premi Ciutat de Sant Cugat. Ho fem amb la tercera proposta més votada pels ciutadans. És el Club d'Handbol Sant Cugat, a més, l'única candidatura de la vessant esportiva. I parlem amb el president del club, el Davide Bonaccini. Molt bon dia.
Bon dia.
Felicitats també, Davide, per ser finalistes d'aquests Premis Ciutats de Sant Cugat per aquesta temporada 2014 que us ha portat a ser finalistes a aquests premis.
Sí, moltes gràcies. Sí, sí. Ha sigut una molt bona notícia, sí.
Una temporada en què heu aconseguit que el sènior masculí sigui campió de Lliga, també primer classificat a la fase d'ascens de promoció primera estatal, tornar a primera nacional després de molts anys. Què ha suposat tot això pel club?
Bueno, ha suposat arribar a complir un dels objectius que es van marcar a l'inici de la Junta, quan vam agafar relleu de la Junta anterior.
Ara fa gairebé 4 anys, si no
m'equivoco. Sí, ara al mes de maig seran justament 4 anys. I bueno, era un dels objectius que teníem, era precisament això, tornar a Primera Nacional, on continuem creient, com ho vam fer des del primer dia, que és on ha d'estar en aquest moment el primer equip. I vam fer aquesta feina treballant en això. Hi havia també altres coses que vam fer que hagi sigut possible que el primer equip arribi a Primera Nacional, és a dir, el suport de l'afició, crear una afició, fer un sentiment de club més fort, i per tant també, a part de la feina feta pels mateixos jugadors, l'entrenador, els delegats, també l'afició ha sigut clau per donar aquest suport i per arribar a assolir aquesta fita.
Parlàvem ara de gairebé tots els puntals que tenen els clubs, jugadors, també afició. De quin estat de salut gaudeix l'handbol avui a la ciutat?
Jo crec que l'handbol està molt viu a la ciutat, som un club que bueno, ha anat creixent, ha anat trobant el seu lloc a dins de la ciutat, té la seva importància, vull dir, però no perquè el primer equip estigui a Primera Nacional, que és ben cert que és interessant i fa molt, però perquè hi ha una molt bona pedrega de jugadors, de la base. Tenim una base important de jugadors, som en total aquesta temporada més de 220 jugadors i jugadores, això és molt important, i aquesta és la força del club, jugador de la ciutat, que van creixent i que van veient com el primer equip ha assolit la fita d'arribar a Primera Nacional, jugar a Primera Nacional, i ho ha fet, recordem, amb jugadors de Sant Cugat i jugadors que s'han format en les categories de base del club. Per tant, això és molt important per la base, veure que estàs creixent, i també per la mateixa ciutat. Vull dir, ens nodrim amb jugadors de Sant Cugat, i per mi això és bàsic, és molt important i és una cosa que m'enorgulleix molt.
Per tant, no hem de patir, que tenim un bon planter pels propers anys.
Sí, hi ha un planter important en quant a nombre de jugadors que s'estan formant i juntament amb la feina dels entrenadors, jo crec que no han de patir pels propers anys.
Ho comentàvem fa una estona, Davide. Després de 4 anys de mandat, deixaràs de ser aquest 13 de juny president de l'Handbol Club Sant Cugat. Sí. Quin balanç en fas d'aquests 4 anys? Quin gust et queda?
Bueno, precisament això, que haver complert, no tots, perquè no vam poder complir tots els objectius, però la majoria dels objectius s'han complert. El club està sanejat, no és que estava malament tampoc abans, vull dir, el club uh-huh. sempre ha estat bé, però continua estant en plena forma, crec que ha crescut com a club, com a importància del club dins de la ciutat, i els equips pues, estan competint en categories, bueno, els de la base, tots els equips masculins estan a Lliga Catalana, que és la màxima categoria on poden estar, i bueno, jo molt content. També el tema de l'afició, també el tema de és un tema que vam impulsar molt, i crec que bueno, el balanç és positiu en aquest sentit i en la vessant masculina. A la vessant femenina pues, tinc una mica de decepció, perquè
tot i que s'ha apostat també, no?, per la branca femenina del
molt,
club.
Molt, molt. No hem arribat a fer tot el que volíem fer, però bueno, hem treballat de valent. Possiblement no vam fer-ho del tot bé com volíem o com creiem, però no hem fet... Hem fet tot el que podíem fer i sabíem fer.
Quins són, per tant, doncs, ara, David, els reptes que li queden per assolir el club?
Els reptes, bueno, com continuar creixent, que jo crec que té amb el Miquel Catarineu, que serà, que de moment és l'única candidatura que hi ha i serà la nova, el relleu, continuar creixent. Hi ha bases per créixer, jo crec que el Miquel pot fer que el club vagi augmentant el seu volum i creixi també a les competicions. I un altre repte continua sent el tema femení. És un plantejament que s'ha de mirar molt bé i veure quines són les decisions que agafarà la nova junta en aquest sentit.
Doncs a continuar treballant, a continuar lluitant, a potenciar l'esport femení a la ciutat, l'handbol des del club. David Bonaccini, ens queda desitjar-vos molt bona sort per aquest dimarts a la final d'aquests premis, tot i que ser finalista ja suposa un gran premi.
Sí, sense dubte, és un gran premi per els nois, jugadors i jugadores, i també per tots els pares i l'afició que hi va darrere.
Adéu-siau, David Bonaccini, president del Club Handbol Sant Cugat, i moltíssima sort.
Moltíssimes gràcies. Adéu-siau.
Adéu, molt bon dia. I arribem a la quarta candidatura de les que us presentem avui, d'aquests 10 finalistes als Premis Ciutats de Sant Cugat. Estem parlant de lectures a la fresca i per fer-ho parlem amb Dolors Vilarassau, perquè ella és la presidenta de l'Associació d'Amics de Pedra i Sang i aquesta és l'entitat responsable d'aquesta iniciativa de les lectures a la fresca. Dolors, molt bon dia.
Hola, bon dia.
A més, arribeu com a segona candidatura preferida, diguéssim, la segona més votada a aquesta edició dels Premis Ciutat de Sant Cugat.
Sí, sí. Bueno, molt agraïts a tot això, com dius tu, doncs a tota la gent que ens ha votat i també doncs a aquesta comissió doncs que ha decidit doncs proclamar-nos també finalistes. Molt contents i molt agraïts per tot plegat.
Felicitats també, Dolors, perquè els premis són d'aquest 2014 i era el desè aniversari de les lectures a la fresca. Sí. Per tant, seria doble, no?, aquesta felicitat.
Sí, va, ja vam estar molt, molt contents aquest any d'aquesta edició, de la resposta del públic, d'aquesta iniciativa que va començar el 2005 com una cosa puntual, perquè érem un grup d'actors de Sant Cugat doncs, que se celebrava l'any del llibre i la lectura, i vam pensar que llegir en veu alta era una bona, i en les places públiques, perquè era el mes de juliol, doncs era una cosa maca per nosaltres i per la ciutat, i aquí estem després d'aquests 10 anys, ara ja encara en aquesta 11a edició.
Una activitat que, com explicaves, Dolors, va sortir gairebé d'una forma espontània aquell 2005, però que a dia d'avui s'ha convertit en un referent teatral a la ciutat.
Sí, sí. Sí, bé, jo també el que vull dir és que estic molt, molt contenta doncs, ja de ser finalista d'aquests premis, de que ho siguem, perquè jo crec que el volum i la qualitat actoral de la gent, dels actors d'aquí Sant Cugat que s'ho mereixen. Sí, n'hi ha molts i molt bons, i actors amateurs, actors professionals, gent individualment molt potent, associacions i grups de teatre molt importants, i estic molt contenta, doncs, perquè es valori també el fet teatral fet no només a Sant Cugat, sinó des de Sant Cugat. Com dius tu, aquestes lectures han anat creixent, jo crec que d'una manera exponencial, i et dic, la prova és aquesta desena edició que vam fer, doncs, aquest any passat, que va ser un èxit total. La gent, el format agrada molt, això de, doncs, de sortir al carrer una nit d'estiu i trobar-te en una plaça, en un espai del poble, amb una gent que llegeix teatre. Cada vegada llegim menys perquè cada vegada interpretem més, no? I una cosa que, doncs, que la gent, la veritat és que li agrada, i que amb la seva presència i amb els ànims que ens han donat ha fet que això, doncs, pugui continuar.
És potser aquest caliu dolós, sortir aquestes nits d'estiu a espais oberts de la ciutat, trobar-se amb els veïns, el que dona el valor afegit a les lectures a la fresca?
Segur, segur. Sempre tenim també molta cura, doncs, en funció de les obres que fem, doncs intentem fer una selecció. Primer en places, no? Una mica la idea de l'àgora dels antics grecs, no? La plaça pública. Ara, per exemple, l'any passat vam provar amb l'Avinguda Gaudí. Aquest any em sembla que farem alguna cosa al Parc Ramon Barnils. En realitat és el mateix, vull dir, és la idea exactament d'un espai obert, i sempre tenim una especial, ens hi fixem en quina plaça triem en funció de l'obra que triem, i sempre són, doncs, són llocs que tenen un encant especial, perquè tenen un monument històric, perquè és un racó on es pot gaudir especialment de la paraula, i sí, clar, evidentment això dona un valor afegit. Jo també és una manera de popularitzar el teatre. La gent, encara que sembli mentida, encara li fan una mica de por aquests grans temples de la cultura, no? Vull dir, fer el pas per anar a un museu, o per anar a un teatre, o per...
Ens falta pedagogia per fer.
Encara hi ha sempre una mica som els mateixos els que fem aquest pas, però la gran majoria de gent això no encara no ho fa, no? Ho fa amb el cinema, però, per exemple, no ho fa. I llavors, tots aquests grans temples de la cultura costa molt fer aquest traspàs. I llavors, jo sempre he tingut aquesta teoria, no?, de que si tu no vas a la muntanya, doncs que la muntanya vagi a Mahoma, no?
I això és el que fan les lectures a la fresca.
Exacte. És una mica apropar a la gent, doncs, una sèrie d'obres, doncs, que potser, doncs, no anirien a veure-les directament en un teatre, però el fet del trobar-se-les en el barri, en la zona on viuen, o al costat de casa, i a més amb aquesta llibertat de que tu estàs allà assegut, si no t'agrada, pues, te'n vas, o et quedes, o passes per allà, doncs això penso que també és una cosa que nosaltres hem potenciat. Una altra cosa que hem volgut potenciar molt és, quan ens vam plantejar fer aquestes lectures, clar, per exemple, hi havia opinions que deien que en aquestes lectures, pues, es havia de fer coses popular. Popular volia dir, bueno, que havíem de fer, no sé, sainets, coses així molt, intransigents, no? Uh-huh. sense gaire xitxa, no? Oblidant-se, per exemple, que Shakespeare o Molière en realitat feien teatre en corrals, o ho feien al carrer.
Doncs sí,
i llavors
pares.
L'aposta no ha estat precisament això, ha estat per què no podem fer la gent, jo sempre he partit de la base que la gent no és tonta la gent és intel·ligent, i hem fet totes les obres que hem cregut, hem fet drames, hem fet comèdies, hem fet tragèdies, hem fet Shakespeare, hem fet Molière, hem fet coses amb un format musical, una mica el que ens ha semblat, i la gent sempre ho ha acollit, i ho ha acollit amb respecte i amb ganes, i bueno, que estem molt contents també del tipus de productes que hem ofert, Perquè de vegades sembla que cultura popular vulgui dir sempre doncs, rebaixar una mica el criteri, o bueno, això com que és el carrer, doncs ja ho farem una mica més...
Doncs amb aquestes 10 edicions,
no cal assajar-ho tant, no
ha quedat clar que no és així. Estarem a l'espera, doncs, d'aquesta 11a edició, Dolors, que ja ens deies que estava buscant nous espais, parlàveu del Parc Ramon Barnils. Esperarem a veure què ens acosteu en guany, quines són les obres que s'interpretaran i quins són els espais. Només ens queda desitjar-vos moltíssima sort per aquest dimarts, Dolors.
D'acord, moltes gràcies a vosaltres, eh?
Adéu-siau. Molt bon dia.
Bon dia.
Doncs fins aquí aquestes primeres quatre candidatures dels Premis Ciutat de Sant Cugat. Recordeu que dilluns i dimarts que ve coneixerem les 6 candidatures restants.
Sant Cugat a fons, el magazín de la ciutat.